Vinga, que avui ja és dimarts, avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la mossegada o la picadura de les serps, que s'ha de tenir en compte. És una cosa que sempre m'ha fet molta por, t'ho dic així, molta por m'ha fet. També és el Dia Mundial de l'Aperitiu, escolta, una altra perdició, el Dia Mundial de l'Aperitiu. Però després, que es veu que no n'hi ha suficients, ens n'inventem un altre, i avui és el Dia Mundial de parlar com un pirata. I et preguntaràs, hi ha manera de parlar com un pirata? Doncs es veu que sí, hi ha Dia Mundial, que a més és avui, 19 de setembre, i a més, l'empresa Google, el seu mòdul de traduir, de traductor, doncs hi ha per allà amagat una manera de corregir o de parlar com un pirata. En fi, bueno, són aquestes coses que posem-li bona cara, només faltaria. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, com et deia, 19 del 9 del 23, 19 de setembre de 2023, no de 1000, de 2023. És que estem al segle XXI, però ben entrat al segle XXI, eh? Quasi bé tenim un quart del segle XXI ja consumit, per entendre'ns. Avui estem a una temperatura de 21 graus i mig i ens hem quedat a una mínima de 14,6 aquesta nit. Jo no dic res, però aquesta setmana canviem d'estació, anem a la tardor. Ara estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i ja sé que em dirà que no, que meteorològicament la tardor comença l'1 de setembre. Però de moment, la primera quinzena de setembre ha sigut benigna, a part d'aquests capítols, aquests episodis de pluja. I per tant, doncs, la davallada de temperatures jo crec que és la que marca quan ja te'n vas cap a la tardor. Veurem, eh? Crec que ve una davallada de temperatures, però això ens ho explicarà millor l'Armando Álvarez, que ens parlarà des de l'Observatori de Lleida. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Jo crec que per la gent, sobretot, és quan baixen les temperatures, dius, mira, ja està, ja estem a la tardor, això, i que es fa de nit abans.
Sí, sobretot el més segur és que es fa de nit abans.
Sí,
sí.
Sí, les temperatures ja veurem.
És astronòmic, no varia, tots els anys és igual, avui ja el sol es ficarà abans de les 8 del vespre i no tornarà fins a les 8 del vespre, fins al 31 de març de l'any que ve. Mm. És a dir, que això és seguríssim. Però les masses d'aire, les temperatures, pujaran i baixaran, però sempre amb una tendència cap a la baixa,
a mesura
que avança el calendari.
Clar.
Però, de moment, aquesta setmana tindrà una tendència important cap a la davallada, que tocaria en fons... Pues
però a veure, un moment, Armando, aquesta davallada que ens venen anunciant,
sí,
és de jaqueta ja, de màniga llarga?
Potser sí, a primera hora del matí,
vale.
De divendres, de dissabte, fins i tot de diumenge, però després ve una remuntada important de cara a la propera setmana. És a dir que, bueno...
Ah, però perdona, Armando, que tu això crec que també ho domines. La setmana vinent ja seria allò de l'estiuet de Sant Miquel, no?
Sí.
Ah,
sí.
Veus com ho tornen a...
Falta una mica per reconfirmar, però serà més
vale.
Podríem dir que és relativament més fàcil no ser el temps de la propera setmana que el de demà.
Uh-huh.
Per què? Perquè el moviment de les grans masses d'aire... que tenen uns milers de quilòmetres, 1.000, 2.000, 3.000 quilòmetres, és molt més fàcil de veure'ls venir,
ja,
que no pas el que plogui.
Ja.
La pluja és extremadament difícil
ja.
de saber. I és el que sembla que passarà pues, avui nit matinada, que no sapiguen... Sembla que a les comarques de Lleida pues, serien poques, però sí que ens està pujant una massa de núvols per... rodant, relativament semblant al divendres passat. Pujant per la Mediterrània, rodant per la costa, i sembla que les properes hores, sobretot nit i matinada, plouria prou, suficient, el millor important, però sempre hi ha molta irregularitat i dispersió a les comarques de Tarragona, de Girona, de Barcelona, principalment Tarragona i Barcelona, i aquí ens podria agafar de resquilló una mica, sobretot a les comarques de la meitat sud de Lleida, les més les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, com més a prop de Tarragona i de Barcelona, podien rebre alguna quantitat d'aigua la propera nit matinada. Però sempre no gaire, eh? Ja, ja. No creien que almenys si arriben a 10 litres seria molt.
No, si el dia que plogui molt ens agafarà totalment
de sorpresa.
Sí, sí, sorpresa total, perquè l'altre dia...
Però aquesta nit,
Armando,
imaginada,
dissabte...
És la que tornaria a haver aquesta tongada de pluies que, però, a veure si és veritat, si ens arriba, eh?
Però dissabte passat, que la sensació de la gent era, ui, va ploure molt dissabte, estem parlant de 15 litres per metre quadrat.
Convenint de tan poc,
claro,
semblava molt, no?
Això et dic, el dia que plogui...
Només va ploure molt, molt, fins a la inundació, a la zona de l'Ampolla, la Metja de Mar, aquella zona sí que van superar els 100 litres, evidentment tot al mar. Hem de dir una ximpleria, però és que on plou més és al mar.
Ah, sí? Ah,
bueno, home, clar, sempre, sí, de tota la vida, no de ara, de sempre, però potser ara ens adonem més compte perquè n'hi ha més eines.
Però Armando, perquè però és molt
planeta,
més gran...
Arreu del planeta on plou més sempre és al mar.
Però és que és molt més gran.
I on plou menys és a l'interior dels continents, perquè ja estan més allunyats del mar.
Sí, sí, claro, però hi ha molt més mar que terra...
Exactament, claro, perquè aquesta és una altra raó, i perquè el mar és el que proporciona el vapor d'aigua, claro, suficient per formar els núvols, no?
Bueno.
És a dir, sembla una ximpleria, però sí que hem de dir que a vegades ara s'escolta molta gent, i per què no plou, on ha de ploure? Bueno, el problema és aplicar argumentaris humans a seres inanimats, com és l'atmòsfera.
Armando, això t'ho escolto des del primer dia. No sé si en sortiràs de que la gent no ho entengui, ja.
Costarà molt, però bueno, al final s'imposa la realitat,
sí,
i el meu cap sí que està molt més acostumat a com funciona l'atmòsfera, que no emplea ningú argumentari humà. No plou quan convé, no plou el que volem,
ja,
no plou, no deixa de ploure el cap de setmana, que és quan no vol. Bueno, és que aquests argumentaris no serveixen, no canviaran el clima, per molt que opinem.
Armando, escolta, tornem a parlar divendres, a veure si ho fem amb bufanda o no.
La setmana quedarà frescota,
Vale.
Hem de dir que no hem dit amb núvols i clarianes, però hem de veure a veure el que plou avui.
Bueno.
I esperar la remuntada la propera setmana.
Molt bé,
molt
Armando,
bé.
Com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu.
Que si no ens ho prenem amb una mica de sentit de l'humor, és que ens preocupem fins i tot per coses que no fa falta preocupar-nos. Ara te n'explico unes quantes.
Cope Lleida. Estàs informat.
Estava acabant de buscar a veure com era això de parlar l'idioma pirata. I només he trobat el arg, que es veu que s'ha de fer al principi d'una conversa, però vaja, la resta no sé si canvia, no sé si són onomatopeies diferents o són paraules diferents, en fi. Vinga, són les 12:28 minuts, d'aquí a una estona parlarem, bueno, és un altre tema fascinant, d'aquí uns minuts, estarà amb nosaltres el Ramon Drudis, és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, saps que ens acompanya aquestes darreres temporades un cop al mes per parlar de l'univers, d'astronomia. Hi ha gent que li fascina, hi ha gent doncs, que ho troba una pèrdua de temps, no sé. Està amb nosaltres un cop al mes i sí que és veritat que hi ha certes coses que ens explica el Ramon que són curioses, almenys són curioses, i per tant jo crec que val la pena. Però abans d'això t'explico que la Guàrdia Urbana de Lleida ha incorporat ja 17 nous agents. Es tracta de 11 homes i 6 dones que inicien ara un període de 9 mesos de pràctiques en diverses unitats del cos policial, com són la sala de comandament, la UNIPA, la UPO, la unitat de barris, les patrulles de seguretat ciutadana, entre d'altres. Si es reparteixen molt, sortiran a un o dos agents per cada unitat. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, juntament amb els regidors de seguretat ciutadana, Cristina Morón, i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, ha donat la benvinguda als nous integrants del cos policial i els ha fet entrega de les corresponents credencials policials. També l'alcalde de Lleida ha presentat la reforma integral del Palau de Vidre. Volen millorar l'eficiència energètica i també l'accessibilitat. Bueno, veurem com queda això i quan dura, però vaja, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ens explica que aquesta obra ja es va gestar fa 6 anys.
S'ha encertat, se va encertar en el moment que es va fer el taller participatiu, parlo de fa 6 anys, s'ha encertat per part del govern anterior de manera que aquests fons i s'ha encertat avui que iniciem aquest projecte de rehabilitació per donar a la ciutat un espai multiusos, un espai perquè la gent faci coses, perquè passin coses, i això és bo. També jo crec que és interessant perquè aquest espai haurà de venir d'altres decisions que haurem de prendre sobre aquest recinte, sobre els camps d'Elisis. En aquest sentit, ja coneixeu quina és la voluntat del govern municipal, guanyar més parc, fer un equipament per al públic familiar en aquest recinte del xalet modernista, també donar usos als edificis annexos, hem de parlar també de l'antorxa, tenim feina. Tenim molta feina per fer, però hem de convertir aquest espai en un parc central per la ciutat, pels lleidatans, per les lleidatanes, recuperar l'essència amb la que es va fer aquest projecte ja fa molts i molts anys.
Home, la veritat és que tenir el xalet dels Camps Elisis com està ara, si no hi has passat pel costat, t'encoratjo que et passegis un dia pels Camps Elisis i passa pel costat. Ens hauria de caure la cara de vergonya. De veritat, un equipament que estava en ús i, per tant, d'una manera o altra estava ben conservat. Evidentment que segurament s'hauria de millorar i segurament alguna cosa es va fer malament, però, aviam, quan tu tens un edifici en ús, doncs, escolta, poc o molt està mantingut. El que dic, ara fa vergonya. Fa vergonya. És a dir, ara ens haurem de gastar molts més diners, anava a dir el doble, però és difícil de quantificar, molts més, per tornar-ho a posar al dia, que ja ho teníem. Que ja ho teníem. És que s'acaben les concessions i es perden aquests edificis i es queden a l'oblit i, evidentment, doncs, es van empitjorant el seu estat. De veritat que és un equipament que hauria d'estar obert permanentment, que li doni vida als Camps Elisis. Si no, escolta, com a jardins, doncs perfecte, els Camps Elisis, però ja està. Li falta algun equipament que estigui obert allí. En fi, ja ho sabeu, feu coses perquè és la manera de que passin coses. I acabo amb la notícia econòmica. Ahir deia que arribaran ajuts pel món del cereal. Avui t'explico que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que la Generalitat donarà tota l'ajuda al sector del vi per evitar que ningú no es quedi enrere per la sequera. Ja em perdonareu, eh? O sigui, dir-ho en aquests termes és... Mira, a mi digui'm de quan serà l'ajut, com el puc sol·licitar i quan l'obtindré. Perquè dir, no, tranquils, que ningú es quedarà enrere, que us ajudarem, ho hem sentit tantes vegades i hem vist tanta gent que s'ha quedat enrere, que insisteixo, això de parlar tots en sabem més o menys, però després l'hora de complir és un problema. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que fem una pausa i de seguida parlem ja de l'univers, de l'astronomia.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El reino prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Lleida.
And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head twists the stars. Where you gonna go?
I mira, sense voler, hem arribat al tercer dimarts de mes. I què passarà el tercer dimarts de mes? Doncs que ens acompanyarà el Ramon Drudis, com ja va fer la temporada passada, que és el nostre expert en astronomia. I et preguntaràs, home, i per què necessitem un expert en astronomia? Doncs escolta, perquè és que és on vivim, al cosmos, a l'univers, i també està bé conèixer una mica d'astronomia i tenir coneixement, sobretot, i a veure per què ho dic, per no creure'ns tot el que ens expliquen. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants. I començant temporada.
Començant temporada. El Ramon Drudis és enginyer, també és divulgador de la ciència astronòmica. El trobeu com a totastronomia.com, a internet, a les xarxes socials, i també el podeu seguir a les xarxes al seu compte personal, a Ramon Drudis. Deia al principi que és bo conèixer coses de l'astronomia, de l'univers, a vegades no per acabar entenent moltes coses, sinó per que no te la colin, perquè no t'expliquin coses que no són de veritat i te les acabis creient, que darrerament hem vist ja moltes coses. És un clàssic, per això.
Sí, és un clàssic. Suposo que fas referència als informes que s'han donat aquest estiu i inclús la setmana passada també per part de la NASA sobre un informe independent d'un comitè sobre OVNIs, no?
Sí.
I aleshores, bueno, pues, sobre fet per cents experts, no?, que han tingut pues, una gran repercussió mediàtica, no? Però que de tot això, a veure, no hi ha res, no? Jo em pregunto per quina necessitat doncs, té la NASA per posar-se aquest tema.
Clar, el que passa és que la NASA té credibilitat i és veritat que va presentar un informe que diu que ha estat elaborant els darrers mesos o el darrer any i escaig i que va sortir allà unes gravacions d'objectes que no tenen identificats, però van acabar dient que no necessàriament han de ser objectes extraterrestres, amb el qual, jo què sé, pot ser un avió espia d'un altre país que vola ràpid i alt i que no l'han detectat, per exemple. Amb el qual, doncs, bueno, al final van dir moltes coses, però no van dir res.
Bueno, la NASA pues ara ha creat una figura, que és la figura del director d'investigació dels OVNIs, que ara s'anomenen en FANIS, no?, per aclarir aquest tema, no? Inclús suggereixen també que utilitzaran la flota de satèl·lits de la NASA per buscar proves de l'existència de FANIS, no?
Yeah.
FANIS vol dir pues, els OVNIs d'abans, no? I veure què és això, no? Però el que és això, ells van molt per investigar, sobretot de cara al tema de la defensa,
de
saber quins aparells són, perquè poden ser de potències, diguem, d'altres països, no?
Sí.
No dels seus, no?
No, jo suposo que va per aquí.
Va més per aquí, segons el meu entendre.
Sí.
Va més per aquí tot això, no? No perquè hagin vingut d'altres galàxies a visitar-nos.
Clar, això contrasta perquè fa dues setmanes un divulgador o un charlatán, si vols, no sé com dir-li, a Mèxic va presentar allí dos caixes amb dos figures fossilitzades que presumptament eren éssers extraterrestres que voltaven per aquí la Terra fa més de 1000 anys i que els havien trobat fossilitzats. I aquest senyor va obrir aquestes caixes allí al Congrés mexicà. Hi havia aquestes figures de 60 centímetres, evidentment no va deixar que ningú les toqués ni les analitzés, i després s'ha sabut que tot això doncs, era un muntatge com ja ve sent habitual en aquesta persona que no recordo el nom.
Però
és curiós que encara sortim amb aquestes coses. Va ser portada a molts llocs aquesta història.
Sí, però tu diries ras i curt, tot una mentida.
Sí.
vull dir, deixem-ho així, no? Perquè tampoc no, li, no, cal, no cal donar-li tanta volada perquè no en té ni una, no? Per tant, si volguessin vindre aquesta gent aquí, de fora de la galàxia o de la pròpia galàxia, i presentar-se, no farien tanta cosa, no es presentarien i punt, no? I,
sí, clar.
Aleshores, perquè clar, vull dir, pues poden, si venen aquí, mos poden fer el que vulguin, no? Per tant, se poden presentar perfectament, sí, i no anar d'amagatotis, no? Per tant, fins avui no hi ha cap evidència, ni una, que pugui fer sospitar de que han tingut visites o que hi ha persones aquí, per dir-les d'alguna forma, no?, aquí a la Terra, que hagin vingut de fora, no?
Ja.
Per tant, no tenim cap evidència científica, ni una.
Bueno, no ho dic per...
que la NASA hagi fet això ara últimament, no?
Per tranquil·litzar una mica, perquè hi ha gent que es posa molt nerviosa amb això, amb aquests temes. Escolta, que estan entre nosaltres, no, home, no, tranquils, que entre... O sigui, ja som prou estranys nosaltres com perquè sí, vingui ara un de fora. Vull dir que no, tranquils,
sí,
que no.
Sí.
Escolta, a tot això, Ramon, ara, i crec que en vam parlar una vegada fa molt temps, però no m'ha recordat. Clar, tu ara imagina't que al final sí, jo què sé, et carteges, enteneu-me, que ara és irònic, però del que parlarem sí que és real, et carteges amb un, bueno, amb un ésser extraterrestre, però que no saps on està. Arriben unes zones, les captes, i tu contestes i mira, anem parlant. Que és el que fem per internet, envies un correu electrònic i no saps on la persona on que t'està contestant no saps on està.
Sí.
Però, bueno, al final la cosa va més i dius a l'ésser aquest extraterrestre, però escolta, vine a visitar-me. Clar, sí, carrer Acadèmia 14, segona planta, a Lleida, Catalunya, Espanya, Europa.
Sí.
El món,
molt bé.
El món, planeta Terra.
Sí.
Vale, però... bueno, això de moure'ns per l'espai, com ho cartografiarem, això? Com li dic on estic?
Jo crec que ho podem fer d'una forma, Ricard, molt entesa, que es pugui entendre amb facilitat, molt didàctica, i aleshores, tal com deies tu, imagina't que un ET, un ser d'una altra galàxia, no? Pues t'hagi escoltat i tal, i et digui, escolta, Ricard, que vull que facis una entrevista aquí a la COPE, no?
Això mateix.
I dona'm l'adreça, perquè jo he d'agafar aquí, bueno, els dos pinxans i he de vindre aquí perquè vull que em facis aquesta entrevista, no? Bé, pues aleshores, començaràs, diguem, pues, Ricard Álvarez, COPE Lleida, carrer Acadèmia 14, tal com deies, no?
Sí.
Després Lleida,
Lleida.
Ciutat, sí. Catalunya, el país nostre petit, Espanya, Europa, és el continent, planeta Terra, que és el tercer planeta del sistema solar, el propi sistema solar, perquè nosaltres estem a dins, hi ha un sistema planetari amb 8 planetes clàssics, 5 de nans, i milions d'asteroides, cometes i milers de planetes menors i també satèl·lits, tots aquests cossos giren al voltant del Sol, no? I la seva estrella mare té una edat de 4.600 milions d'anys, no?
Sí.
Fins ara. I ara està a la meitat de la seva vida. Després del sistema solar ja passaríem a el que s'anomena el braç d'Orió. El braç d'Orió és a la galàxia, la nostra galàxia, que és espiral, doncs un dels braços espirals s'anomena braç d'Orió, que és on està el sistema solar, no?
Uh-huh.
Dins d'aquestos nosaltres estem, dins d'aquest braç d'Orió, estem del centre de la Via Làctea, estem a 26.000 anys llum del centre.
Que és de res. Perdona. A quan estem, dius, del centre?
26.000 anys llum.
26, o sigui, 26 anys corrent a la velocitat de la llum, que és 300.000 quilòmetres per segon.
26.000,
Ah, 26.000 anys corrent a la velocitat de la llum i arribaríem al centre del nostre barri. Bueno, del barri.
Exacte. De la galàxia. Sí.
No, t'ho dic perquè a vegades, saps què passa? Que perdem de vista que la galàxia és enorme. O sigui, saltem del sistema solar a l'univers i comencem a parlar de diferents galàxies i dius, no, però escolta, que dins de la nostra galàxia pot haver un munt de gent amagada per allí a la galàxia i no en tindrem notícia mai perquè no ens veurem mai.
no es moren mai, no, perquè és molt gran. Clar. Estem parlant de distàncies molt, molt altes i anar d'un lloc a l'altre, pues, lògicament, no es pot superar en principi. La física ens ho diu així. No podem superar mai la velocitat de la llum, per tant, no podem anar més ràpid, a no ser que tinguem un altre sistema tecnològic que nosaltres encara no hem descobert, no?
Ja.
Aleshores, aquest braç d'Orió, tal com te deia, està dins de la Via Làctea, que és un disc amb braços espirals, on el nucli central, pues, hi ha un forat negre supermassiu, no? Que inclús l'han pogut fotografiar, perquè va sortir ja fotografiat. No? Dins de la galàxia hi ha 200.000 milions d'estrelles. I aleshores, clar, aquestes estrelles totes tenen planetes, no? Per tant...
És difícil, eh?
Fixa't, fins avui portem descoberts 5.500 planetes extrasolars dins de la Via Làctea. I se'n descobriran perquè el descobriment és exponencial, no?
Escolta, ara que dius això, te faig un incís, després seguim amb l'adreça. Em fa gràcia perquè de vegades parlem de planetes potencialment habitables en una altra galàxia i no parlem de la nostra. Pot ser perquè, com que estem dins, ens és més difícil d'observar la nostra galàxia que no pas una altra que la podem veure frontalment?
Sí, ho dius perfectament, això. És a dir, nosaltres veiem la galàxia des de llocs foscos, podem anar aquí a la província de Lleida, no?
Sí.
A les terres de Lleida, doncs podem anar cap al Montsec i tal. I des d'allà, per exemple, doncs des de l'Observatori del Montsec, el Centre d'Observació de l'Univers, no? Que allà doncs es pot veure la Via Làctea, però nosaltres, com que estem dins amb un dels braços espirals,
és difícil.
Que és el fenomen d'Orió, aleshores la veiem de perfil, no? Veiem aquella franja lletosa que va d'un horitzó a l'altre, i aleshores allò és la Via Làctea, la de la galàxia on estem.
Yeah.
I per tant, nosaltres d'aquí dins, clar, a través dels telescopis podem veure altres galàxies que estan més lluny. Mm. Les veiem totes perquè estan molt allunyades, però la nostra no podem sortir fora per fer-li una foto.
Claro. És que
parlem... cap element.
No, és que parlem de distàncies molt grans, perquè un diria, però escolta, claro, ens elevem un moment, fem la foto i tornem. No, que això no és tan fàcil, eh?
Però la podem veure de perfil, per tant, és molt xulo, no? Saber que estem veient la nostra galàxia des del braç d'Orió, no? Cap dins.
Escolta, a veure, tornem amb això. El que dèiem, planeta Terra, sistema solar, sí. Tercer planeta del sistema solar, braç d'Orió...
Via Làctea. La Via Làctea, on està? Pues tens de posar aquesta adreça per dir-li a l'ET, que s'ha posat en contacte amb tu, que la Via Làctea està en un grup local de galàxies, que s'anomenen així, no?
Mm.
On les galàxies més properes a la nostra, com la d'Andròmeda, la del Triangle i quatre dotzenes més, formen un grup local de galàxies, que s'anomenen així, i abraça una distància d'uns 7 milions d'anys llum, no?
Déu-n'hi-do.
I fixa't, això ara ho podem comptar, Ricard, però només fa 100 anys que ara no et podria, si estéssim 100 anys enrere, no et podria contar el que estem contant.
Yeah.
Perquè l'any 1924, Edwin Hubble va ampliar l'univers perquè va veure que, a més de la nostra, hi havia altres galàxies. Això va ser fa 100 anys, només.
Anava a dir que fa 99 anys, o sigui, farà 100 anys d'aquí 4 dies.
L'any que ve 100 anys, no? Per tant, això no t'ho podria contar.
Aquest senyor és el que li va posar nom al telescopi que hi ha a Hubble, eh?
Hubble, sí, que ens ha donat tantes alegries.
Uh-huh.
Aleshores, aquest grup local de galàxies està a on? Doncs està augmentant una mica la situació on estem, està en un raïm galàctic. Raïm vol dir cúmul, no?
Sí.
Però jo li dic raïm, perquè això és més proper aquí, no? Raïm galàctic de la Verge, no? Que aquest grup és veí de... aquest grup galàctic té unes 1.300 galàxies, no?
Déu-n'hi-do. Ja m'estic marejant una mica, Ramon.
No, però acabem de seguir.
Ah.
Després, aquest raïm està dins amb un altre raïm galàctic amb més galàxies, d'uns 100 grups de galàxies.
Caram.
Que formen el superraïm de la Verge, no? Que encara és molt més ampli, no? Amb moltes galàxies. I al final de tot hi ha una estructura que tot entra allà dins, que és l'últim que hauries de dir, pues, aquest ET que t'està contactant, no? Aleshores, hi ha una estructura que s'anomena la Niaquea, no? La miaquea es una estructura que es la més gran, no agrupa a 100.000 galàxies, no?
Mare.
I la seva amplada és de 500 milions d'anys llum, per tant, nosaltres on estem al final de tot? Pues estem dins d'aquesta estructura anomenada la miaquea, no? Per tant, la miaquea és una paraula hawaiana, no? Que vol dir cels que per la seva magnitud no poden mesurar-se, no? I s'ha posat aquest nom, no? I nosaltres hauríem de quedar aquí. Jo crec que en tot això, aquest ET te podria localitzar perfectament, no?
Sí, sí.
I quan parlo de que el número de galàxies que hi ha a l'univers observable, doncs són, per cap baix, 2 bilions de galàxies, no? A l'univers observable, no? Quan dic observable, vol dir l'univers que nosaltres podem veure i saber el que hi ha i ho podem mesurar amb els nostres radiotelescopis, els nostres telescopis espacials, etc. No? Però més enllà segueixen, hi ha més univers, que pensem que hi ha el mateix que en aquest observable, però que no ho sabem, no? I allà hi ha l'infinit, no? No sabem el que hi ha, no?
Anava a preguntar... Bueno, aquí acabaríem. Ara imagina't que després resulta que després de tanta història és un ésser extraterrestre que estava vivint a Mart, o, bueno, a Mart no, que potser ja l'haguessin vist, aquí a Júpiter o a Saturn, o aquí al costat, dins de la Via Làctea. Escolta una cosa, respecte... És una pregunta que no sé si té resposta. Si acceptem la teoria del Big Bang, sabem on es va produir o sabem cap a quina direcció hem de mirar i on es va produir aquesta explosió que a priori és des d'on s'està expandint tot?
No, es va produir perquè això és una pregunta que és complicada, no?
Ja.
Complicada perquè no té resposta. És a dir, es va produir a tot. És a dir, abans no hi havia res, no? I, per tant, el Big Bang va començar a produir-se en un lloc. I, aleshores, en quina direcció es va produir el Big Bang? No ho sabem.
O cap a tot arreu, no, en principi? En principi és com una esfera, no?, cap a tot arreu.
Sí, però, clar, nosaltres tenim el concepte de localitzar un punt a l'espai,
ja.
Però és que l'espai se va produir precisament quan se va formar el Big Bang. No?
Vale.
L'espai, el temps, la matèria, l'energia, es va produir tot en aquell moment. No?
O sigui, què va ser abans, l'ou o la gallina? És aquest el problema.
Sí.
Bueno,
aleshores, pues... fem recapitulem una mica tot el que hem dit.
Amb tot el que m'has dit, el que queda constància és que som insignificants a l'univers.
Sí.
Però sí, insignificants del tot, eh?
Mira, jo crec que per acabar, perquè hauríem d'acabar potser no ja, aleshores hi ha un... Jo crec que va molt... És a dir, és molt adient el que et vaig dir ara, perquè hi ha una novel·la de ciència-ficció escrita al segle passat, 1937, per l'escriptor i filòsof anglès Olaf Stapleton, que diu així, fixa't, mirant entre les estrelles la foscor que s'obria més enllà, també vaig veure les noves guspires de llum entre remolins semblants, escampats pel buit en abismes, cada cop amb més fondària, de forma que ni tan sols l'ull de la imaginació pot trobar límit a la còsmica galàxia de galàxies que tot ho abraça. L'univers que se m'apareix com un buit on suren estranys flocs de neu i cada floc era un univers. Jo crec que això és adient a tot el
totalment.
Que estem dient. No? I
totalment.
Això es va dir a aquell llibre de ciència-ficció, que és una novel·la, es va dir l'any 1937.
Ramon Drudis, ets enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Comença un nou curs de ràdio i també un nou curs escolar. Com que sé que t'agrada molt anar a les escoles i embolicar-te en projectes, explica'm què tens previst per aquest curs, que ja haguis tancat i que sàpiguis què faràs.
Bueno, farem moltes coses, tal com dius, ja tinc a l'agenda pues, unes 4 o 5 conferències o tallers de fer pensar als més petits, a primària, a les escoles d'aquí del Segrià, això ja ho tinc previst. I després estic molt posat també amb l'any Joan Oró, que seguim fent. I jo recomano, ara que estem en línia, pues, doncs, que a tots els escoltants tinguin una estona per veure l'exposició que hi ha a l'Institut d'Estudis Verdencs sobre Joan Oró, que vam inaugurar el dia 15 passat, no? I que romandrà oberta fins el 5 de novembre. Per tant, hi poden anar perquè veuran allà que és un recorregut històric al llarg de la trajectòria, no només científica, sinó també personal, de Joan Oró, no? El nostre científic lleidatà, doncs, més universal, no? Els agradarà segur,
L'any Joan Oró s'acabarà amb aquesta activitat o hi ha una cloenda?
N'hi ha més, N'hi ha més d'activitats. Una altra activitat, lògicament, pues, la fem també a l'IAI, la fa la secció de ciència d'allà, que és una jornada que la fem el dissabte, dia 21 del mes que ve, d'octubre. Des de les 10, perquè és dissabte, des de les 10 fins a la 1:30. Tota una jornada sobre l'origen de la vida que tant i tant va investigar pues, aquest científic lleidatà, no?
Sí, senyor. Molt bé, doncs, escolta, estem a punt d'arribar a la 1. Com que sempre m'ho dius, t'ho pregunto. Ramon, ja ho sé que ara venim, arribarem a unes dates en les que és difícil, es fa més difícil l'observació de l'univers perquè a priori, de cara a la tardor, doncs, hi ha més núvols i és més complicat. Dic a priori perquè, com que el clima també està canviant, doncs ho hem d'agafar amb pinces, això. Què podem veure des de Lleida aquestes properes setmanes?
Bueno, les properes setmanes podem veure, jo diria, pues, dos coses que s'han de veure, no? Que són, doncs, dos planetes, no? Un és Júpiter i l'altre és Saturn. I els tenim penjats al cel, no? I, per tant, a partir de, pues, de les 10, 11 de la nit, 12 de la nit, pues, es pot veure, no dic tota la nit, perquè pues, un s'apagarà ja, però es pot veure perfectament. Un és molt, molt fàcil de veure perquè és, després de la Lluna, és el que donarà més llum, no? Que és Júpiter, no? Júpiter donarà molta llum, no? I és el punt aquell que veiem a dalt, i molta llum, i que no és una estrella, sinó que és un planeta, no? I aleshores també després, amb menys lluminositat, però també tenim a Saturn, no?
Però que estan a prop? Els veiem a prop ara un de l'altre?
Bueno, no, estan bastant separats l'un de l'altre, però sempre s'ha de mirar, quan mirem planetes al cel, s'han de mirar per el que s'anomena tècnicament l'eclíptica, no? Que és el pla del sistema solar. Per tant, sempre passen per la zona a on passa el Sol i la Lluna. O sigui, no de mirar cap al nord, sinó que de mirar cap al sud, i per on passen el cel, el Sol i la Lluna, per allí sempre passen tots els planetes visibles a ull nu.
Bueno, d'això hi ha aplicacions gratuïtes, fins i tot que et podeu descarregar el mòbil, que enfoques la càmera cap al cel i marquen més o menys. El que passa és que després la gràcia d'això és buscar un cel sense llum. A Lleida en tenim un, el del Montsec, que té certificació Starlight, però si no, doncs és allunyar-se una mica dels nuclis urbans i paciència, que els ulls s'han d'acostumar a la foscor i al cap dels minuts, uns quants minuts, sense pantalles, perquè és clar, si et fiques a mirar una pantalla, doncs l'ull torna a tancar-se per entendre'ns, al cap dels minuts els ulls veureu que cada vegada hi veuen més coses, vull dir que és paciència.
Sempre hem d'estar, tal com dius tu molt bé, un quart d'hora a les fosques, en foscor total, perquè la pupil·la es pugui dilatar i tinguem la màxima visibilitat, no?
Molt bé.
Doncs, Ricard, una cosa, si es pots en contacte amb tu a l'ET, es pot donar l'adreça i que et diu que vingui, que vindrà aquí, tu m'avises, perquè el voldria saludar també.
Home, i tant, i tant. No, escolta, us asseieu els dos aquí a l'estudi.
Però després jo li faré, bueno, no sé quantes preguntes, però me l'emportaré a casa, em sembla.
En fi, escolta, bromes a part, que és molt gran això, i per tant és probable que existeixi algun tipus de vida en algun lloc. El que és poc probable és que siguin homenets verds, el que és poc probable és que potser existeixin al mateix temps que nosaltres, i el que és poc probable és que ens hagin trobat entremig de tantes i tantes i tantes estrelles. Vull dir que això de les probabilitats funciona així i va molt bé per la ciència-ficció i per les pel·lícules, i jo sóc amant d'aquest tipus de pel·lícules i aquestes sèries, m'encanta Star Trek i, escolta, em gaudeixo molt, però, bueno, és ciència-ficció, de moment, que sapiguem. Ramon Drudis, és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, el trobeu a totastronomia.com, a les xarxes socials, també busqueu-lo com a R. Drudis, i allí seguireu tot el que fa, que escolta, que no pare, que no sabeu el que em costa moltes vegades de que el puguem tenir aquí un cop al mes. Ramon, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a tu, i una salutació a tots els escoltants.
Gràcies, Ramon. Ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez. D'aquí uns minuts hi tornem, al migdia a Cope Lleida, i parlant de gastronomia, com tots els dimarts. I a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues hoy todas las miradas están puestas en el Congreso, donde por primera vez en su historia se está celebrando un pleno en el que sus señorías tienen permitido intervenir, además de en castellano, también en gallego, en euskera y en catalán. Un pleno en el que, entre otras cosas, se discute precisamente la reforma del reglamento de la Cámara para blindar el uso de estas lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios. Es decir, que se ha permitido que se use la norma antes de aprobar realmente la norma. Vamos, que había prisa, porque esto fuera así. Y es que no hay que olvidar que esta es la primera factura que va a pagar Pedro Sánchez a los independentistas catalanes por su apoyo en su investidura. En concreto, es la primera letra de la hipoteca que firmó en su momento con Junts y con Esquerra para que la socialista Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso y el PSOE pudiera hacerse con la mayoría y, por tanto, con el control de la mesa. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Es que una proposición de reforma de reglamento similar, completamente similar a esta, fue rechazada en junio del año pasado con los votos del PP, Ciudadanos, Vox y también del PSOE, que por aquel entonces no lo veía necesario. Ahora, sin embargo, ya ves que sí, sí lo necesita y además a toda prisa. Así que corriendo, pues se han tenido que ir a comprar pinganillos. 450 que les han costado más de 7.600 euros y que se suman a otros 200 que ya tenía el Congreso. A esto hay que añadir la contratación de intérpretes para el pleno de hoy. Han sido 6, pero la bolsa será de 12 de estos profesionales. Bueno, en total, más de 217.000 euros que el Congreso prevé gastar de aquí a diciembre. Pero la factura no acaba aquí. Hay casi otros 8.500 euros de gasto en la transcripción del diario de sesiones o los cerca de 46.000 que la Cámara Baja prevé gastar en el servicio de transmisión y recepción. En total, ¿cuánto nos va a costar a todos esto? Pues prácticamente 280.000 euros de aquí a final de año, que si multiplicamos este gasto por los otros algo más de 3 trimestres hábiles que hay en el Congreso, pues tenemos que el coste total se acerca al 1.000.000 de euros. Y esto no acaba en el Congreso, porque el Gobierno español envió una propuesta para que el catalán, el euskera y también el gallego fuesen reconocidas además como lenguas oficiales de la Unión Europea. Bueno, pues bien, lo que ha decidido Bruselas es aplazar esa decisión. Quieren tiempo para estudiar y debatir la propuesta, quieren informes jurídicos y quieren saber el impacto también económico que esto tendría. Vaya, lo normal. No como aquí, que hemos ignorado los informes de los letrados del Congreso, que hablaban de una enorme complejidad a la hora de aplicar el uso de hasta 4 lenguas en la actividad parlamentaria. No cabe duda de que las lenguas nos enriquecen social y culturalmente. Enraizan con nuestra historia, conservan un legado y una tradición, pero el debate, o mejor dicho, la reflexión hoy es otra. Una primera cuestión es el momento elegido. ¿Por qué lo que no valía en junio del año pasado sí vale ahora mismo para el PSOE? Segundo, una cuestión de lugar. ¿Por qué, si tienes ya una cámara territorial, como es el Senado, donde ya se hablan estas lenguas cooficiales, necesitas otra. Tercero, es una cuestión de gasto. Es que al final esto lo pagamos todo. Y la última cuestión es de lógica. Cuando, por ejemplo, hace poquito, Yolanda Díaz y Puigdemont se reúnen en Bruselas, ni ella habló en gallego ni él en catalán. Lo hicieron en castellano. Y es que es una cuestión de sentido común y de recordar aquello de que las lenguas nacieron para unir, nunca para separar. Pues enseguida nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, pero además de esto están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La OCDE mejora 2 décimas sus previsiones económicas para España. Apunta a que este año nuestro crecimiento será del 2,3%. Sin embargo, el organismo advierte de que las proyecciones podrían cambiar si no se realiza lo suficiente para atajar la elevada inflación. Buenas noticias para los aproximadamente 8 millones de españoles que hoy usan la bombona de butano en sus hogares. Su precio vuelve a bajar hasta situarse en los 14,43 euros. Son 5 euros menos que hace un año, cuando entonces la bombona rozó los 20 euros. Dos jóvenes de 19 y 21 años han sido detenidos cuando trataban de huir a Francia después de supuestamente matar a golpes y cuchilladas a un hombre en Elche, en Alicante. Uno de los detenidos es hijastro del fallecido y detrás había motivos económicos. 2 años después de la erupción del volcán de La Palma, Caritas Diocesana continúa atendiendo a los afectados que en muchos casos perdieron sus viviendas y medios de vida. En estos meses, Cáritas ha invertido cerca de 4 millones de euros en ayudas al alquiler y necesidades básicas, de las que se han beneficiado cerca de 3.300 personas. Y el Papa Francisco ha pedido difundir la cultura del encuentro, el diálogo, de la escucha y de la comprensión, para contribuir así al bien común y no dejar de lado a las personas más vulnerables. Francisco ha señalado también la prioridad de proteger la casa común como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Y en los deportes, ¿qué tal? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues polémica concentración de las campeonas del mundo. ¿Qué está pasando?
Después de la lista en la que Montse Tomé ha incluido a 15 campeonas del mundo y a 20 firmantes de un comunicado contrario a la convocatoria, las jugadoras se empiezan a concentrar progresivamente. Primero las que residen en Madrid lo han hecho en un hotel en Barajas. Isaac Áviles.
Hasta este Hotel Madrid Alameda de Barajas han acudido el staff técnico y 6 de las 23 convocadas. La primera en llegar ha sido Montse Tomé, la nueva seleccionadora, a eso de las 10:30, y una hora después ha llegado Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid, además de Misa Rodríguez, Ollane, Olga Carmona, Tere Abelleira y Atenea del Castillo del Real Madrid. Está preparado ya el autobús oficial de la Federación, esperando tanto al staff técnico como a estas 6 futbolistas, porque está previsto que a eso de las 2:10 viajen a Sevilla para unirse al resto de la convocatoria.
El resto de convocadas están citadas en Valencia, en Oliva. ¿Qué sabemos del resto de convocadas, Andrea Peláez?
Son 17 futbolistas que viajan desde Barcelona, Manchester, Estados Unidos, Sevilla y San Sebastián, y van a ir directamente a Valencia, a Oliva, para reunirse esta tarde con sus compañeras y entrenar allí hasta su viaje el jueves a Suecia. Además, Víctor Francos, el presidente del CSD, que ya está en conversaciones telefónicas con algunas futbolistas, va a viajar también a Valencia esta misma tarde para reunirse de forma presencial con todas ellas. El presidente además ha dicho en RACU que viajará a Gotemburgo para acompañarlas en su partido contra Suecia. Les pide que se concentren y hablar con ellas con tranquilidad, porque confía en poder solucionar el conflicto.
Están concentradas en Madrid las jugadoras que residen en Madrid y van a viajar a Valencia, a Oliva, para reunirse con el resto. Y una noticia más: informa Pedro Morata que los grupos ultras del Olympique de Marsella, con amenaza, exigen al presidente Pablo Longoria, al español Pablo Longoria, que despida a Marcelino García Toral como entrenador.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja el migdia a Cope Lleida. Són 8 minuts els que ens separen ja de la 1 de la tarda. 25 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que la tendència és que la temperatura vagi baixant aquesta setmana, però per refer una pujada la setmana vinent. Aquesta, com que està tan lluny, doncs l'agafem amb pinces, però seria allò de l'estiuet de Sant Miquel, em sembla que es diu així. Saps que tenim un número de WhatsApp on pots enviar missatges de veu o de text? És el 664-526-180. T'ho dic perquè, si per exemple, dic una dita d'aquestes i la dic malament, que podria ser, perquè n'escoltes moltes, però després la dius a la teva manera, doncs m'envies un missatge de veu i em dius: Ricard, escolta, que molt bé això, però que no es diu així. 664-526-180. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba ara des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb baixa probabilitat de ruixats i temperatures màximes que es mantenen sense canvis i que marcaran 28 graus. A Lleida, demà el cel estarà ennuvolat amb probables ruixats i tempestes ocasionals que podran ser localment fortes, però tendiran a remetre les precipitacions i a disminuir la nuvolositat al final del dia. El vent serà fluix variable i esperem temperatures mínimes en ascens en 17 graus a Lleida i màximes en descens que marcaran 26 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Són 10 minuts per sobre de la una. A la Seu d'Urgell, avui parlàvem de les obres de l'edifici que ha d'albergar les instal·lacions, els estudis universitaris de l'INEF a Pirineus. Diuen que aquestes podrien començar l'estiu de l'any que ve. Ho ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, en el marc d'una reunió amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha refermat el compromís de la institució d'aportar 4 milions d'euros a aquest nou equipament. Així es preveu que el projecte executiu estigui enllestit en uns 3 mesos per, posteriorment, poder treure a licitació aquests treballs, i des de l'ens provincial preveuen incloure una partida en el pressupost del 2024 que variarà en funció dels terminis d'execució de l'actuació. És que tot el que és obres d'obra pública és que és tan llarg el termini sempre, tant que és que ja ens oblidarem. Estem sortint de l'estiu i estem parlant de que començarem les obres l'estiu vinent. Va, que fem una pausa rapidíssima i parlem de gastronomia amb el nostre company, amb el Felip Burbano.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo, no hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. I ara és l'hora de conèixer noves persones relacionades al món de la gastronomia. Saps que ho fem els dimarts, camí cap a 2:15. Encara ens queden uns minuts per conèixer una nova proposta del nostre sommelier, del Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal? Com estàs?
L'agenda no se t'acaba, no?
De moment no hem repetit en gairebé 4 anys, eh? Vull dir que... I la llista continua creixent. de convidats.
Ho parlem moltes vegades fora de micròfon, Felip. Al final, la pandèmia, que és veritat que ha portat moltes coses dolentes, alguna de bona també n'ha portat, i per nosaltres ha estat el tornar a conèixer persones i parlar de històries humanes, eh?
Bueno, està clar que això no s'oblidarà mai, però hem de treure la part positiva, i si parlem de l'espai gastronòmic que fem, doncs, bueno, se va reconvertir en anar a buscar històries i ficar-li cara a les persones, no? Als projectes,
sí.
Millor dit. No?
Sí, sí, sí.
Hem viatjat, que podíem continuar viatjant per tot el món, no? Però que hem anat a Brasil, a Argentina, a Perú,
virtualment,
al Japó... Vull dir que...
Virtualment hem viatjat per tot el món, sí. Escolta, el convidat que tenim avui, que és el Sergi Bernet, com el coneixes tu?
Bueno, pues nos coneixem perquè és el que deia, que abans paràvem fora de micros, que treballava a Montvini, que després tenim grans amics en comú, com el Ricardo, com el César. Llavors, pues, a partir d'aquí, pues, vam fer una amistat, no? Uh-huh. I sempre, pues, és important, no? Rodear-se de los mejores, i el Sergi és dels millors. Vull dir que a partir d'aquí crec que és tot més fàcil.
Sergi Bernet, què tal? Benvingut, bon dia.
Què tal? Moltes gràcies per convidar-me a aquest espai, i molt agraït a les paraules del Felipe, un grande.
Uh-huh. Sergi, ets sommelier, has estat vinculant al món de la restauració, de la formació, de la comunicació. No sé si et queda temps per moltes altres coses, eh?
És difícil, és difícil. De fet, això realment tot l'altre ha anat sortint sobre la marxa, però realment estic i sempre he estat molt vinculat amb el tema de restauració, que això va ser els inicis d'una mica de tot.
Clar. Sergi, tu com entres al món de la sommelleria, de la restauració, de la gastronomia en general? És perquè a casa teníeu algun negoci relacionat amb aquest món, o es va creuar amb tu aquest món i mira, hi vas caure i ja no t'hi has mogut?
Bueno, hi ha una part que sí que ve familiar, que és el tema de que hem tingut sempre negocis a nivell de restauració, però va arribar un punt que, bueno, el clàssic, no?, de que surts una mica de lo que és l'espai familiar, i vaig entrar en un puesto que em va marcar molt, que estava a Barcelona, un local que de fet ara no hi és, però em va marcar molt, per veure tots els productes, veure una mica tot la gastronomia una mica més professional, no? I em vaig trobar que amb el servei i amb l'atenció al client sí que estava bastant fort, però quan em van donar una mica més de responsabilitat a nivell d'horaris, a nivell de tot això, i a nivell de comanda, sobretot, i en aquest cas de vi, doncs em vaig veure que això, doncs, em faltava, no? I així començo d'aquesta manera, veient una mica que això ho tinc de millorar, començo a fer un curs de sommelier, i a partir d'aquí, doncs, ja va ser quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar en un vínic, i bueno, això ja em va donar ja, bueno, una mica tot el on estem ara. Sí, sí.
I on estàs ara?
Bueno, pues de fet, quan acaba el procés de Montvini, que ve el del tema de la pandèmia, sense tenir cap d'allò amb les redes socials, perquè de fet jo tinc dos nens i bueno, al final sempre he estat molt vinculat amb treballar, arribes a casa i no ni redes socials ni res. Però bueno, arriba la pandèmia, començo a fer un perfil, però un perfil molt per sortir una mica de tot el que estava passant.
Sí, per tu era nou, eh? Per tu era tot nou, això.
Totalment. No, de fet, molts companys i amics, que ara ja són amics, que anen sortint o que vaig coneixent pel camí, al final han sigut tot molt, molt recent. Sí, sí. Perquè jo, el meu espai era el restaurant, clients, i no venia de...
Però, Sergi, arriba la pandèmia, dius, vaya prova això de les xarxes socials. Però quin era el teu objectiu? Què volies fer inicialment?
Bueno, inicialment realment era com... Bueno, jo tenia molt, molt material fotogràfic d'ampolles, en aquest cas, perquè allà on estàvem doncs era un espai que hi havia vins de tot el món i vins de bueno, molt buscats i jo tenia l'oportunitat de tastar o d'obrir ampolles doncs que segurament ja no ho torni a fer, no? I en aquest cas, doncs, bueno, doncs començo amb això, però realment doncs entenc que vas veient que tothom està ficat amb els drets socials i això comença a créixer. I això deriva a dir, ostres, i si fem un pas més? I si fem un pas més? I al final doncs, va derivar en un format d'entrevistes doncs, dedicades a això, amb el vi i veient una mica el qui són les persones, sobretot en aquest cas doncs, persones que, bueno, doncs, que en aquest cas doncs, l'estàs veient dient, ostres, és que tenen una trajectòria brutal i com han arribat fins allà, no? I així va començar tot. Mm-hmm. Sí, sí.
Ara us podem trobar en format podcast i en format vídeo a YouTube com a Beans and Grapes.
Sí, exacte, sí, sí. Sí, de fet, el nom també va sortir una mica així, bueno, molt, molt, molt natural, buscant aquest joc de paraules, una mica el tema català i el tema anglès més internacional. I des del principi va començar amb aquest nom i ja s'ha mantingut. Sí, sí. Uh-huh.
Estava mirant ara el teu canal. Has tingut ja entrevistes amb, sonades amb gent ja de prestigi i de renom, eh?
Sí, la veritat és que arriba un punt, ara ja perquè ja portem un temps, però sí que al principi, sobretot el primer any, que també... Bueno, pues, va sortir la idea de fer el personatge de l'any també, que en aquest cas era final d'any i quan miraves tot el procés que s'havia fet, perquè en aquest cas també hi havia molt de temps, perquè bueno, al final va ser una immersió molt bèstia, sobretot el primer any, i donava vèrtig de dir...
Clar, clar.
Ostres, és que han passat molta gent de... Bueno, en aquest cas, doncs, gent que la veus des de tota la vida a la tele, com el Carlos Latre o la Carme Ruscalleda, o gent del sector del vi, doncs, que en un principi, quan comences, com a Luis Gutiérrez o que José Peñín et doni el contacte d'això, doncs, d'Isabel Mijares, de... Bueno, doncs, al final tot això i tenir aquest vincle amb aquest sector doncs és d'agrair molt.
Sergi, hi ha una cosa que feu i que m'agrada molt i és que no t'has muntat un estudi de gravació simple, sinó que a l'inrevés, a la persona que has d'entrevistar li dius anem a un lloc que sigui icònic per tu o que sigui especial per tu o que del que hem de parlar doncs estiguem al moll de l'os, eh?
Sí, hi havia diferents escenaris de dir, vale, com ho fem? Fem el clàssic format de buscar un espai i sempre anar al mateix espai i bueno, que també pues, enganxa molt i al final és molt familiar. Uh-huh. O busquem aquesta part més de ja que anem a buscar la persona, pues anem a buscar a l'espai que més li representi a la persona, no? I sempre que contacto o sempre que pues, busquem això, no? De dir, ostres, tu què et representa, no? Jo sempre me'n recordo de diferents, però m'ha passat amb persones com el Jordi Bor, que és el director de Llopar, que me'n recordo que em va dir, ostres, anirem a un puesto, no? Que va ser amb un espai molt maco, amb una mirada molt, molt bèstia de vinyes, però realment a ell li hagués agradat anar a la seva botiga dels seus pares, que és on em va començar tot, que ja no ho teníem, no? I això, bueno, doncs veus que la persona també s'obre molt, està molt...
Clar, bé. És que canvia molt, és que està a casa seva, per entendre'ns, o està al seu lloc especial. Sergi, tu això dius que arrel de la pandèmia, com moltes coses, vas canviar aquest de pensament i, bueno, i va forçar també la situació i vas obrir el tema de xarxes socials i vas començar a sondejar. Us heu anat fent grans... ara parlem del canal Beans and Grapes, amb Sergi Bernet, però quanta gent sou al darrere de tot plegat?
Pues mira, està el Roman Jiménez, que al final és un professional del tema audiovisual, sobretot més a nivell fotogràfic, De fet, igual que començava amb tot això, ell també començava amb el tema de les càmeres amb un format d'entrevistes i vídeo. I després està la Eva Galera, que és la persona que aporta el pes del tema de l'edició, tot i que pues, entre tots mirem, ostres, pues, aquest format o no, i té un pes molt, molt, molt bèstia, perquè això hi ha una feina també molt gran. O sigui que al final això no és una cosa d'un, sinó és una cosa de moltes persones que han anat passant, pues, que al final te'n van ajudant, com per fer la nota de premsa. També va haver una amiga nostra que es diu la Jessica, que al final tot ve vinculat, i si no tens un grup o tens una persona o tens persones que cadascuna t'aporta el seu, igual que al final els convidats, no?
Sí, sí, sí.
Pensa que en un principi comences amb una rama molt petita, no? Surts d'allà i tal, o el nom de Montvinic també d'alguna manera pues, et dona o t'obriria moltes portes, o sigui que al final és un cercle de tot.
Déu-n'hi-do. No, escolta, esteu, la meva enhorabona, primer perquè sé el que costa fer aquestes històries, la gent potser només es queda que, bueno, si total fa vídeos, no, estan molt ben fets, està cuidat el so, la imatge, i per tant, i fer-los així, deslocalitzats, és una cosa que costa. La feinada de producció que teniu al darrere només la sabeu els que us hi dediqueu, i per tant, la meva enhorabona, Sergi, feu un bon producte. Felip Urbano,
sí.
No sé, si li vols preguntar alguna cosa al Sergi, posa'l amb un compromís, va.
Ostres, posa'l amb un compromís. Bueno, l'altre dia, la setmana passada, vam fer un maridatge junts. Ficar-lo amb un compromís.
No, bueno, Sergi, un compromís o no cal, eh?
Quin personatge vols entrevistar junts, va? Quin t'agradaria?
Bueno, de fet ara continuarem i d'aquí poquet estem amb l'Alba Vallcells, que és la directora de l'Incavi, que tinc moltes ganes, que ja la coneixia d'abans, sí. Però tinc ganes de...
Ha passat per aquí, per a l'Espai Gastronòmic, també.
Que guai, supermaca. Estic ja en tràmits per fer a l'Álvaro Palacios, que crec que també al final és un... És una persona que et pot explicar moltes coses.
Mira,
Digue'm.
No, demà passat faig una gata amb l'Álvaro, a la botiga.
Ostres, pues dona la compra ja. Sí, tant.
Sergi, us heu parat a pensar què voleu ser d'aquí 5 anys?
Realment no, perquè en un principi pensa que tot això, com m'ha anat sortint com molt improvisat tot, tampoc estem en el punt de dir per on anem o quin és el camí, no? Realment estem contents amb el que s'està fent. Sí que han sortit propostes en diferents espais. Hi ha una proposta que finalment estem així a veure com acaba, però em va sorprendre perquè em van escriure fora de Catalunya per fer aquest format i fer-ho amb una televisió. No sé, realment no ho sé. El que sí que sé és que a nivell personal, i ho sé per també per les persones que hi ha al costat, però a nivell personal que parlo jo, a mi m'ha portat moltes coses. M'ha portat seguretat, m'ha portat aquest punt de conèixer molta gent, m'ha donat la possibilitat de fer pues, el que estic fent ara, que és aquesta part més de formació. O sigui, tot això ha anat en un camí pues, que tampoc forçar les coses, no ho sé. Realment espero que sigui un bon camí, però no sé què vindrà. No,
fa anys t'hagués preguntat com ho veus d'aquí 10 anys, però com que tot va molt ràpid avui en dia, ja parlem de 5 anys, perquè amb 5 anys es fa molta feina. Vosaltres, de fet, estem parlant de 3 anys i mig, no?
Sí, pràcticament. Sí. No et dones compte i al final ja estàs... pràcticament amb aquesta línia i bueno, el que sí que s'ha vist pues, que està tot més sòlid, s'ha fet una inversió cada cop més amb el material, bueno, a poc s'han anat millorant cosetes que que al final arribes en un format pues, que creus i que pots parlar amb tranquil·litat. No? Amb
doncs busqueu-los a qualsevol buscador, fiques Beans and Grapes, grapes és raïm en anglès, Beans and Grapes, grapes, i us sortirà al canal de YouTube i el perfil d'Instagram i des d'allí doncs, tens tots els enllaços que va al tema de formació, tema de cursos també i d'altres històries. Sergi Bernet, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Pues igualment, la veritat és que, bueno, felicitats pel que feu, molt content de poder ser-hi i un plaer molt gran d'estar amb vosaltres.
Enhorabona, Sergi, a tot l'equip i a tu també,
Gràcies.
Cuida't.
Gràcies, Felipe. Una abraçada forta.
Cuida't. Ciao.
Felip Urbano. No, si amb quatre dies et veig darrere d'una càmera, o davant d'una càmera.
Bueno, de moment continuarem fent l'espai gastronòmic que se'ns dona bastant bé, de moment.
De moment ho fem amb àudio, que no cal que ens veguin a nosaltres,
sí, sí. No cal, de moment.
Bueno, és un pas important, és un exemple, ja ho veieu que... Escolta, si al final tens convicció, ho tires endavant si el producte que fas és de qualitat, evidentment. I la gent, al final, ens pensem que no, però responen
sí.
si el que ofereixes és bo. I ja està, i evidentment costa i s'ha de fer una inversió i la pila d'hores i hores que hi hauran posat només ho saben ells, però si el producte al final és bo la gent respon i això és bueno, això encoratja a seguir avançant.
Treballant.
Felip Urbano, com sempre un plaer, cuida't força, una abraçada. Gràcies. Fem una pausa, va, que comencem la tertúlia dels polítics.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun. Doncs apa, que ens acostem ja a dos quarts de dues. Home, perquè no li hem de posar a aquest ritme, sí, és la tertúlia dels polítics, però benvingut sigui també, no? Que ens acostem als 26 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que ve baixada de temperatures. Jo crec que coincidirà amb l'entrada a la tardor, però que ja ens han avisat avui l'Armando Álvarez que de cara a la setmana vinent ja veia una altra vegada la pujada, allò de l'estiuet de Sant Miquel, em sembla que es diu. Tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. La Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bona música, eh?
Sí, clar, escolta, perquè no hem de començar així. Només us ha faltat aixecar-vos ja, eh? Sí. Algun s'ha mogut a la cadira, però només us faltava aixecar-vos ja, eh? Xavi Palau, Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i el traslladar el condol a la família Cope pel traspàs de Pepe Domingo.
Sí, senyor. Gràcies. Xavi Estrada, Esquerra Republicana, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
No sé si l'havies conegut tu, per cert, Xavi, el Pepe Domingo Castaño.
No, personalment.
No havies tingut tracte.
No.
Bueno. David Melé, Junts per Cat.
Bon dia.
Bon dia. Josep Roca, de Vox.
Molt bon dia.
Bon dia. I Laura Vergés, del Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, la Carme Valls, que s'ha despenjat avui, ens ha portat aquí uns croissants de mida saludable.
De mida mossegada.
Saludable, ja no en queda, no? Bueno, ja dic saludable.
Mida mossegada.
Escolta, que m'han dit, ho ha dit ella a l'arribar, eh? Queda més interessant si dic m'han dit, m'ha arribat, que vas estar participant al concurs de Torres de Sanui de les paelles, o cassoles, no sé què.
Sí, no, paelles. Me sembla que n'hi havia 30 i pico, si no recordo malament, 600 assistents.
Que ho conti tot, la Carme?
Sí, ho contaré tot, perquè el David també hi era.
Ah, també, però un moment, tu, Carme, estaves participant.
El David estava de
jurat.
De Mirón.
No, jo tenia la meva colla, jo feia la logística.
Va, vale.
I bueno, nosaltres vam fer una paella de papada i pop.
Això va ser diumenge.
Diumenge al migdia, sí.
Ja.
Sí. I la veritat és que és superagradable, perquè sempre totes, qualsevol de les activitats que es fan a l'Horta són superagradables, però és veritat que a Torres de Sanui solen ser com a molt, amb moltíssima gent, no?
Però escolta, hi éreu tots les regidores i regidors de govern o no, allí?
Doncs nosaltres, hi havia l'alcalde, estava el Xavi Blanco i jo mateixa, me sembla, de regidors, i després hi havia el Juanjo, la Jordina, i el David Melé i el Sergi.
T'ho dic perquè veu deixar sol el Xavi Palau, que és l'únic que va anar a veure l'AM femení.
Sí, a més, jo la veritat és que em vaig excusar.
Jo estava a missa de Grenyana, si hem de començar així, també.
Jo he de dir que estava amb la gent de la Casa d'Extremadura, que feien la processó i la missa.
Bueno, Xavi, tu vas anar de representant de l'Ajuntament?
Jo vaig anar com a cap de l'oposició.
Ah, bueno.
Bueno, forma part de l'Ajuntament.
Clar, entenc que un regidor al final està representant a l'Ajuntament i un illes, no?
Sí, i a més és cert, jo dono tota la raó, mil excuses al Carlos Sisteré com a president i, com no, a les jugadores de l'AM amb aquest primer partit, perquè sobretot perquè és cert que han fet una campanya molt a favor de l'esport femení, i el Ricard tirava encara, ostres, molta campanya, però no ha anat a veure el primer partit, però anirem a veure el segon o el tercer.
Vale.
Nosaltres al Comú teníem una jornada de treball just el dia 17 i sí que va estar el Sergi Taramonte
a
les paelles.
Oh, sí.
Però jo no vaig poder.
Que també el vaig veure en temes de logística.
Hi ha massa coses a fer els diumenges,
bueno,
Beca.
No, bé, sí. És el que diem, gràcies a Déu, Lleida és una ciutat que...
Es fan coses.
Passen moltíssimes coses, i sí que és veritat que les entitats agraeixen molt la participació dels regidors de l'Ajuntament, i que aquesta també forma part de la nostra feina, però sí que és veritat que en un diumenge com aquest, o el que ve ara també, l'obert del centre històric, la festa major i tot, la veritat és que, i els events esportius que ja comencen tots els equips, com aquí que diu la temporada, no se'ns fa difícil, però coordinar-los entre tots els regidors, i sí que és veritat que ens agrada anar als màxims jocs possibles, perquè a més les entitats ens tracten molt bé i valoren molt bé la nostra assistència.
També era la festa major del barri del Clot, del Clot, el meu barri.
I a la partida Grenyana també hi feien activitats, i de vegades sap greu, però... Bueno, que també entenguin que fem tot el possible.
Els grups petits ho tenim més complicat.
Jo he d'explicar una cosa abans que el David acabo. Sí, la nostra paella no va guanyar cap dels premis, vale, ni accèssits, ni res, però sí que és cert que al final, el típic que sabeu que es feu a totes les festes aquestes, devenen les tires, i jo vaig comprar 5 euros de tires.
Bueno, que m'imagino.
I me va tocar el pernil.
Ah, quina casualitat.
Que no va de tongo, bueno, perquè hi havia una persona a dalt a l'escenari que agafava els números davant de tothom.
Xavi Estrada.
Pues això no ho sabem.
Estareu tots convidats un dia, farem el pernil. Obrirem el pernil.
Aquesta és l'actitud.
Fent referència una miqueta als esdeveniments que hi ha no només el cap de setmana, sinó durant la setmana, tenim la gran sort que Lleida és una ciutat molt activa, i de fet, mireu, jo abans de vindre directament de la tertúlia vinc, per exemple, de la presentació del Musiquem, amb la qual cosa també hi estava sol com a representació, en aquest cas d'Esquerra, i també ho vaig estar dissabte passat al CSEI, que havia el segon torneig ciutat de Lleida, on s'hi van bàsicament 200 doncs, noies que juguen a voleibol.
Però deixem coses clares.
A veure.
No,
si permeteu acabar.
Si permeteu acabar. Si permeteu acabar.
Què vull dir amb això és que, evidentment, hi ha moltes activitats i hauríem d'estar, si més no, intentar estar en totes aquelles que s'hi fan, no només al cap de setmanes, sinó durant la setmana. Però és un altre exemple del que es fan, no només a nivell esportiu, sinó a nivell cultural i en altres... i en altres esdeveniments. Jo he tingut un cap de setmana, us ho puc assegurar, bueno, amb alguns hem coincidit, també hem coincidit en algun acte. I...
Jo, com ha dit la Laura, hi ha grups que tenim menys representació i, clar, voldríem estar tot arreu, òbviament, però arribes on arribes.
Però amb això ve que també ens faria falta, Xavi, un calendari únic d'activitats on tothom programés allí i vegués si hi ha alguna altra cosa programada o aquestes històries, i entenc que és impossible trobar un forat on no hi ha res, però jo crec que això és una bella reivindicació de que hi hagi un lloc comú on estigui tot publicat i que es pugui consultar.
Només dic, és un dels projectes que nosaltres vam presentar a la campanya i és un dels projectes que hem començat a treballar, que és aquesta agenda única, on tu puguis d'alguna manera buscar i veure què és el que es fa a Lleida i als voltants de Lleida amb una data determinada.
Xavi,
jo crec que hi ha dues qüestions que cal distingir. Primer, crec que és, des d'un punt de vista empàtic, és exigible, o almenys ho hauria de ser, que el regidor competent de la matèria estigui present al màxim d'activitats possibles dins de la seva matèria de govern, em refereixo. Per tant, aquest és un punt que crec que és un mínim exigible. Jo no sé l'agenda del senyor Quiñones del cap de setmana, com a regidor d'esports.
Cap de setmana.
Primer punt. Però no ho dic en contra, és exigible que sigui...
Ho dic perquè ell és dels que va a tot arreu.
Per això segurament que hi ha algun motiu.
Cap de setmana no.
Però si és un
no
tema social, segurament que el regidor, la regidora de drets socials o de l'àmbit social, és normal que estigui present amb aquest. I segon, que aquí bon ja són el que diu la Carmen, és que hem de conèixer l'agenda des del punt de vista de que no sempre s'invita a tothom a tots els actes. Què vull dir? Quan jo vaig a un acte i no m'han invitat, potser no hi vaig com a regidor, hi vaig a títol individual. Aquesta és una reflexió. A mi, si hi ha una activitat de cap de setmana que no m'hi han invitat, hi puc anar, però segurament que no hi podré anar com a regidor. Històricament, no tots sempre rebem totes les invitacions de tot arreu. Una altra cosa és poder conèixer l'agenda de tot arreu. Però una cosa és que coneguis l'agenda i assisteixis com a persona, i una altra cosa és que assisteixis com a regidor perquè t'han invitat institucionalment parlant.
Carme Valls i Xavi Estrada.
No, dic que aquesta és una reivindicació. Nosaltres ara estem a govern, però fins fa 3 mesos i mig estàvem a l'oposició i era una de les grans reivindicacions que havíem fet des de l'oposició, el fet de conèixer l'agenda, el fet de que se'ns fessin arribar els actes, el fet de com... Perquè en molts casos doncs parlaves amb això, amb aquestes associacions de veïns o així, que te diuen, ostres, com és que no ha vingut? És que no me n'he enterat, no ho sabia, no m'ho han fet arribar. Llavors, des de l'alcaldia s'ha doncs, pres una manera d'actuar, de dir aquelles invitacions que des d'on facin es fan que diguin traslademo, es trasladen, i altres que són de caràcter privat, doncs no es trasladen. Però també és cert que avui en dia, pràcticament, hem de dir que pràcticament totes aquelles activitats que estan obertes, les associacions de veïns, tenen tots els correus de tots els grups i, per tant, fan arribar els seus actes a tots els grups, però sí que és cert que hi ha una agenda de l'alcalde, que és una agenda de l'alcalde, que es publica, a més, i que es publica cada dia, i després hi ha una agenda que te fan arribar uns actes als quals conviden de manera exclusiva a l'alcalde i moltes vegades ni als propis regidors, i després hi ha una agenda que és pública per a tothom i que diuen fer-ho l'extensiva, i aquesta que es fa extensiva es fa. És cert que és una reivindicació sempre del que està a l'oposició que té aquesta sensació de que no està convidat a certs actes que ell creu o creiem que haurien d'estar convidats.
Xavi Estrada i Laura Vergés.
Sí, jo aprofito, jo discrepo molt de les paraules de la Carmen en aquest sentit i estic d'acord que molts dels partits no estem convidats als actes que són públics i actes que fan entitats de la nostra ciutat, i és més, aprofitant també una suggerència de Junts en l'última comissió d'Acció i Innovació Social, el Sergi Grimau i la Neus Caufafé, que formaven part d'aquella comissió juntament amb l'Anna Costa i jo mateix, doncs ens vam sumar també amb aquesta reivindicació de que no podíem entendre que des del govern no se'ns fes partíceps doncs aquelles actes o aquells esdeveniments que passen a la ciutat, perquè entenem...
Estic encantada de que trasladis això als teus companys de govern,
no,
d'antic govern, vamos.
No, i tant.
Que no
serem
partíceps
de res.
I a més
vam demanar a la pròpia comissió que es fes extens amb les altres comissions o es fes extens directament al govern perquè si ens pogués donar una resposta. Veiem que és el mateix. Hem vist l'exemple exemple, amb el Palau de Vidre, no? En el qual tampoc s'ha esmentat en cap moment doncs, que partits, en aquest cas, que formen part de l'oposició i que ha sigut doncs, un treball que ve endarrerit dels últims 4 anys, doncs no se'ns hagi fet partíceps, no només a nosaltres, sinó a la resta de grups.
Val, Laura Vergés ha demanat la paraula a Carme Valls i el Josep, però és el tema que us anava a posar sobre taula, el tema dels Camps Elisis, i que ara en començarem a parlar, Laura.
Sí, no, sobre el tema aquest d'agendes, doncs jo crec que hi ha terreny per millorar. És veritat que quan s'està a l'oposició se té una actitud exigent i quan s'arriba al govern, doncs no, llavors costa més de fer-ho. Doncs sí, li demanem al govern que allò que demanava abans ho faci, que ho faci el màxim d'extensiu, que segurament coses que potser arriben invitació exclusivament a l'alcalde, però pot informar la resta de grups, no passa res per informar. Que es millori també la transparència en l'agenda de l'alcalde i els regidors, perquè si tu entres a l'agenda pública veus els actes fins avui, però no veus els actes de demà ni de demà passat, i segur que l'alcalde ja sap on ha d'anar demà i demà passat.
Bueno, bueno.
I l'altre segur que té una agenda organitzada i ja estaria bé que la veguéssim també per, bueno, per saber quina és l'activitat. I una coseta més, també, entendre que la feina dels regidors i regidores és anar als llocs, no? Procurant estar present a l'activitat que hi ha a la ciutat, però també tenim molta altra feina i que també a vegades hi ha un estil de fer política que és simplement figurar, i però que també hi ha moltes altres coses que han de fer els regidors i regidores que són tan o més importants. No?
Estic d'acord amb el que diu la Laura, però amb un matís. És a dir, jo la regidora i el regidor que només va a aparentar ja la foto, és una situació que odio ja, que crec que és antiga. Ara, la regidora i el regidor que va amb un partit de futbol, com dèiem ara, amb un concurs de cassoles, i escolte i mire...
Sí, sí, no, perquè...
O sigui, l'assistència activa, no van a fer política, però tu vas allà i escoltes i que se li pugui parlar...
Sí, sí,
i escolta,
que
Carme,
és important, simplement que recordem que també
aquesta
hi ha...
Sí que la trobo bé. Espera, que m'he perdut. Carme, Josep, i... Jo... Bueno, i agirem per aquí.
Jo no, amb el tema aquest que ara deia la Laura, i després aniré al tema dels Camps Elisis ahir, de la presentació.
A veure, Camps Elisis, que us ho tiro a la taula i així ja podeu anar fent.
Jo
ahir
només...
va haver la presentació, sí, de la remodelació posada a punt del...
De l'inici de les obres.
De l'inici de les obres del pavelló de vidre, que al final no es tombe, o sigui que anem a mantenir-lo. Ho dic perquè havia aquella corrent de que si el trèiem i ficàvem l'estany allí. L'alcalde de Lleida ha dit que... són de la corrent, són del parer de que s'ha de fer més extensible el tema de jardí, de Camps Elisis, que creixi més i que es vol recuperar el xalet dels Camps Elisis per activitats familiars.
Bueno, diverses coses. Amb el tema dels Camps Elisis i el tema de la invitació a la resta de grups, segur que tenim moltes coses per millorar. La sort que tenim és que tenim encara una mica menys de 4 anys per fer-ho, i estic convençuda que millorarem. Però una de les coses és que, no sé si recordeu, que quan i el Xavi, a més, ens ho recorda contínuament, és que el tema del
quin Xavi?
El Xavi Palau. Era que el tema dels Next Generation va haver la proposta i de que nosaltres, de fet, vam tirar endavant uns pressupostos perquè es tenia que haver fet un grup per treballar els Next Generation, i mai a la vida, mai se'ns va convidar a ni una sola reunió sobre el tema dels Next Generation, mai. Un cop dit això, el tema del Palau de Vidre, que sabeu que s'havien fet uns processos participatius, que justament aquests processos participatius donaven que no se tirés el Palau de Vidre tal com està conceptuat, i per tant el skyline que tots veiem quan veiem el Palau de Vidre. Una altra cosa és les reformes que se faran dintre, que pugen aproximadament uns 6 milions d'euros, dels quals el 50% estan financiats per Next Generation, i ara s'ha de fer un procés participatiu per veure quin ha de ser aquests usos que faran del Palau de Vidre. Nosaltres, el concepte que tenia el govern anterior sobre els Camps Elisis és completament diferent al nostre. Nosaltres no creiem que els Camps Elisis hagin de ser un espai firal. Els Camps Elisis és un espai verd, és un pulmó de la ciutat, és un espai per gaudir i disfrutar de la família, com bé deia Ricard. És un espai, hem de veure nosaltres, per exemple, amb el tema del xalet, que a més hi ha pendent una subvenció de la Generalitat que no es dona pas a reformar una part, crec que era la taulada d'aquest xalet, però ha de fer una reforma més integral, i nosaltres creiem en els Camps Elisis com un tema més integral i de que estigui amb la ciutat i no com un espai firal. I per això la nostra negativa amb aquesta, no sé si recordeu, amb aquesta inversió de 5 milions d'euros per ficar un altre pavelló dintre del, de, dels Camps d'Elisis, i nosaltres volem traslladar tot, els camp, tot l'espai firal i també el de fer concerts, etc, etc, fora del
Carme,
centre de la ciutat.
El pavelló 5,
sí,
que és el germà bessó, sí, del pavelló,
sí, sí, del
4, està aprovat, no?
No.
Ah, no? No està aprovat?
Està aprovat.
Sí, està aprovat,
bueno,
sí.
Està aprovat, però...
O sigui, està aprovat i es farà?
Però
o, està, o està, està, és que escoltant-te ara no tinc clar si s'acabarà fent o no.
És que... És que,
ja, és
que
es va aprovar...
per això ho dic.
Es va aprovar acceptar el conveni de la Generalitat per
finançament. Acceptar el conveni per finançament, però no el fet de que es faci.
Vale, doncs ho deixem aquí a l'aire.
Perquè pot passar exactament igual que amb l'ECMO, no?
Josep,
pot passar exactament igual que el Melecmo, perquè nosaltres era un conveni que havia la Generalitat amb els pressupostos de la Generalitat i que nosaltres amb aquest acord no hi estem d'acord, i bueno, ja ho sabeu.
Perdona,
que ho vam fer, ho vam deixar damunt de la taula.
Per recapitular, Carme, fa 5 anys va sonar que es volia traslladar, va sortir un projecte d'aquells que són fàcils de fer, un render i 4 línies, traslladar
a
l'antiga Hípica tot el recinte firal.
De fet, mira,
parles d'això, eh?
Sí, de fet, no fa, fa 3 o 4 dies vam tindre una reunió amb tota la gent de la fira, i de fet una de les coses curioses és que els propis expositors de la fira, ells deien que s'havia de canviar aquest concepte de fira,
Josep,
que tenim.
Res, no, més passo de puntetes amb el tema de les invitacions als grups, que això sí que s'hauria de mirar que fos extensible, que és que arribés a l'Ajuntament i que es fes extensible a tots els grups tot tipus d'activitats, perquè jo crec que hem d'estar tots representats. Després, el tema dels Camps Elisis, jo celebro que per fi s'actuï als Camps Elisis, al Palau de Vidre, que es faci aquesta actuació, que això continuï també amb el xalet, i que tinguem uns Camps Elisis a l'altura de lo que és la nostra ciutat, perquè ja estan en un estat bastant, nosaltres hem constatat l'estat dels arbres, que molts que s'estan morint, i la deixadesa que hi ha actualment als Camps Elisis, i s'ha d'actuar, i ha de ser una actuació ambiciosa. Lleida reclama aquesta actuació, i jo celebro que comencem.
Seguirem així, Xavi, David, que m'havies donat la paraula, Laura i Xavi.
Intentaré Estrada. Relacionar totes les idees, perquè potser serà l'últim torn que tindrem, no?
Però, no, ara ho farem, ja veureu.
No, en qualsevol cas, el següent. D'entrada, sí que és exigible que el govern de la Paeria se li pugui demanar que en un acte municipal com el d'ahir de presentació del projecte del Palau de Vidre hagués invitat a assistir a representants de tots els grups municipals, com va invitar a assistir a la Federació d'Associacions de Veïns, que m'encanta que assisteixin, m'encanta que els invitin, però els grups municipals tenim la representació que se'ns ha atorgat en forma de vots democràticament. Per tant, aquest tic, a vegades excloent, que tenia l'anterior govern, en aquest cas l'actual també l'ha reproduït, i per tant invitem a que això es pugui canviar. Dit això, jo o nosaltres com a grup assistirem allí on se'ns inviti. És que a vegades dona la sensació de que volem autoconvidar-nos allà on no se se'ns inviti. És a dir, per molt que a mi l'alcalde me digui ha rebut aquesta invitació i os informo, de què ens serveix que se m'informi si a mi no m'han convidat? O és que aquí la gent vol anar a puestos que no se'ns convidin? Si a mi m'ho invento, hi ha una casa regional que no em convida en un acte, jo no hi puc anar, perquè no estic convidat com a regidor. I podré anar a títol individual. Però a vegades la gent ens queixem molt perquè se'ns invita o no se'ns invita, i depèn de l'entitat. Ara, una cosa diferent és que els actes institucionals o d'aquelles entitats que reben ajudes municipals sí que es pot exigir, en tant que en reben, que invitin a tots els grups municipals. I acabo amb el tema del pavelló 5 de la fira. Clar que l'objectiu últim seria que la fira es pogués traslladar a una millor i major ubicació, però, Carmen, la fira no es traslladarà. No es traslladarà, perquè no hi ha pressupost econòmic per poder traslladar la fira. Que a mi el pavelló 5 de la fira no m'agrada, però també sóc conscient que tampoc podem perdre els diners, perquè som conscients que no hi ha una alternativa mentre no es pugui desenvolupar aquest projecte.
Però uns diners dels quals una part important han de sortir de l'Ajuntament de Lleida, eh? O sigui, no és un pavelló que
hagi
funcionat al 100% per la Generalitat.
Si demà vosaltres plantegeu un pressupost...
Uns diners que nosaltres hem d'avançar a Fira de Lleida.
Un milió i pico d'euros.
Sigueu breus, que
si demà la paeria pot plantejar un projecte de 20 o 30 milions d'euros
per
4 anys pròxims, un projecte per traslladar la fira, el comprarem, però no ho farem. I el que no farem és perdre oportunitats.
Però una cosa, Javi, un cop tu instal·lis un edifici com un pavelló, un cop el facis, allí es queda.
Sí.
Per tant, aquests 4 milions d'euros, o 5, no recordo quants eren ara, o no recordo la quantitat, és que ara ficarem un tema, ficarem unes carpes que faran d'aquest espai de fira i tal, doncs si els hem de tindre 3 anys, doncs potser els hem de tindre 3 anys. I si som capaços de rebre recursos per fer una fira
que ens doni
la segona capitalitat de Catalunya...
Però determinar quin model de fira.
Perdoneu, no, si nosaltres el tenim clar, el model David, de fira que volem, i no és el dels Camps Elisis.
El que tinc clar és que el govern socialista no tenia aquest model de fira, però comparteixo totalment el que diu el senyor Palau.
Sí que el teníem, l'hem tingut, però el vostre no.
El projecte de traslladar l'espai firal fora de l'estat actual, segurament que tots trobaríem com a ideal, el cost econòmic que té no es pot valorar ara mateix. Jo sí que sé que en aquest model de fira, de la Fira Sant Miquel, va més enllà dels espais, volen canviar el model de fira, de molts anys d'història, més que ja dels espais, adaptats als espais. I com comentàvem, la remodelació del Palau de Vidre és una oportunitat més, que gràcies a una feina, i no oblidem, perquè al final també som tots els amants de les estadístiques, darrere hi ha una feina dels tècnics municipals molt gran, i aquest és aquell projecte que amb més de 400 projectes va quedar com el 9è més valorat. Vull dir, alguna cosa, i crec que això va més enllà d'un pavelló, el que estem fent, el que es vol fer a l'antic pavelló de Vidre, va molt més enllà, que ha de ser un punt d'atracció més, que juntament amb la remodelació del River, que també la situació econòmica per remodelar aquell, jo he tingut la sort, per dir-ho d'alguna manera, de veure'l des de dintre, el que és el River, i realment la inversió econòmica per poder adaptar i per poder-ho ficar a disposició de les entitats, quin ha de ser l'ús més correcte, a través dels models participatius, amb això tot d'acord, i com que queda molt poc temps, també voldria valorar i ficar una falca a tots els regidors i regidors amb els que jo he tingut la sort i el privilegi de compartir el govern municipal, que fem tot el possible per anar a tots els actes, i amb aquesta predisposició, com deies tu, Ricard, quan tu vas com a representant de l'Ajuntament, la gent també s'atansa a manifestar-te les seves necessitats, no només a gaudir, que moltes vegades és bonic de gaudir.
I per cert, si ho ha de fer la gent, feu-ho amb educació i respecte, sisplau. Perquè sempre hi ha algú que increpa la gent.
I aprofito per tancar el meu torn per dir que el diumenge, el dissabte, vaig participar en un concurs de bitlles.
Pensava que des de Cassoles també.
No, de bitlles. No, dissabte bitlles i el diumenge Cassoles.
I vas guanyar?
Vaig anar amb la partida de Baicalent i vam guanyar.
Sí, que ja te vaig veure.
I ens van donar un pernil.
Laura, un altre pernil. Laura Vergés.
Sí, dos cosetes. Una, amb el tema de la representació institucional, doncs en projectes de ciutat està bé que hi hagi tots els representants i totes les representants de la ciutat, no? De tots els càrrecs electes, i per tant doncs també instar el govern a millorar aquests protocols, no? I ser generós també reconèixer la feina feta per altres quan l'han fet bé, i si estem orgullosos tot des d'aquest projecte, doncs també reconèixer la feina que es va fer per aconseguir-lo. I dos, en quant a la fira, i el que comenta també l'ECMU, doncs també preocupació perquè estiguem amb aquestes bandades, no? Si hi ha projectes que necessitem modernitzar la fira, tindre més espai, doncs no ho fiem a futurs inassolibles, i fem les coses que estan en marxa, tirem-les endavant i anem donant solucions ja a problemes, no? Tant amb el tema de la fira com amb el tema d'allotjament de temporers. Si no agrada el model, doncs que es plantegin models alternatius viables i que no suposin demorar les solucions en el temps, perquè fa massa temps que ho esperem, no?
Xavi Estrada.
Molt bé, un parell de puntualitzacions, començant pel senyor Palau, pel que feia respecte a si els regidors podríem anar als actes si siguem invitats o no. Jo aquí discreparia, tot i que no és el tema del dia, perquè jo entenc la política des del servei públic i com a tal entenc que els equipaments municipals, i penso que està molt bé que puguem anar, sobretot per escoltar, i aquí sí que m'afegeixo les paraules de Junts, no? De que puguem del Melé, de que puguem escoltar una miqueta el ciutadà. Referent al tema de debat d'avui, de la tertúlia del Palau de Vidre, a mi m'agrada anar amb dades. Jo el mandat anterior no estava, però hi ha un ple del març del 2023 on s'aprova i on hi ha 11 abstencions, de les quals PSC i PP a la rehabilitació del Palau de Vidre. Entenc que vulguem desviar l'atenció cap a altres coses, en part perquè ells no voten a favor d'aquesta rehabilitació, una rehabilitació que hi ha doncs, per part del PIREP, no? La rehabilitació del Next Generation, crec que són uns 3 milions, i a part una concessió directa per part de...
No vencen tots els deures fets, perquè no expliques que hi havia un informe de reparament de l'interventor en relació a aquests 3 milions d'euros. Quan hi ha un informe de l'interventor que diu que cal reparament, vol dir que diu que la forma de finançar-lo de l'Ajuntament no és la correcta.
Però estem parlant de dues coses diferents. No, però és que per una és el Palau de Vidre,
sí, sí, però i una altra és el pavelló, de reparament.
I una altra és el pavelló,
sí,
número
5. Això també, això també ho has de dir.
Sí, sí, però,
sí, sí. Informe de reparament,
però el que vull que sàpigui la gent també és que per arribar a aquest procés on estem ara, on ahir es presenta això, doncs hi ha, evidentment, unes comissions, hi ha uns plens on la gent vota i crec que el ciutadà té...
Això del reparament no ho sabies, eh?
Té.
Ah, clar.
Tant, però té la necessitat i ha de tindre aquesta informació.
També pots explicar que altres vegades s'han votat, sí, coses amb reparaments. Bueno, vull dir que...
No, però has d'explicar el sentit del vot dels que ens abstenim quan hi ha un informe de reparament.
Jo entenc, Xavier, que vulguis justificar...
I també hi ha hagut altres coses amb informes de reparament que heu votat a favor alguna vegada. Vull dir,
amb aquest passat mandat?
Amb aquest no, en
l'anterior. Cap ni un. No, jo correspon del que he votat jo.
Però quan són reparaments a l'acció del PSC sembla que es pot votar a favor, i quan són reparaments a l'acció d'Esquerra...
No, jo rendeixo comptes de lo que jo voto. I durant 4 anys no s'ha votat a favor de cap informe de reparament. És més, ens vam abstenir en una votació que anava en hack el govern en relació a les al·legacions de Torres Alces perquè hi havia un informe jurídic d'interventor que recomanava que aquelles al·legacions no s'ajustaven a dret. O no és veritat, això?
Sí, sí.
Perquè nosaltres hem sigut en 4 anys coherents amb els informes tècnics de l'Ajuntament. Bueno, i en aquest tema ho van ser. Jo vull parlar d'aquests 4 anys, la coherència nostra.
Jo puc parlar del PP de tots els anys.
I jo te vull parlar del Comú, sí, de tota la vida. Sí. Clar, sí, i dels meus besavis que no sé ni qui són.
I jo puc dir que no estàvem representats i que d'una vegada per totes mirem endavant i fem les coses bé tots.
Però sabeu algú que és un informe de reparament?
Ja, sí, però ara no, però no es queda temps,
eh? És que aquí, veure, és que n'hi ha endavant i enrere. Pues segur que és l'informe de reparament.
Bueno, total, el que em queda clar és que el tema de la fira, del recinte firal i de tot això és un tema que veig que no hi ha unanimitat de si ha de marxar, si ha de seguir on està i de com ha de ser. Un altre dia us tornaré a preguntar sobre el model comercial, que també és un d'aquests temes eterns i no sé si hi ha més unanimitat o no.
Amb algo sí que estem d'acord, Ricard.
Sí, que arribem a les dues.
Recuperar els Camps Elisis.
I que has de ficar un marcador de temps perquè puguem parlar tots.
Sí, sí.
Més o menys el mateix.
Carme Vall, Xavi Palau, Xavi Estrada, David Melé, Josep Roca i Laura Vergés, com sempre un plaer. Gràcies, bona setmana.
Gràcies a tu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Ja ho sé que sempre ens quedem curts de temps, però de coses n'hem dit, eh? I temes jo crec que han quedat oberts força interessants. Escolta, que estàs escoltant el migdia a COPE Catalunya. Seguim explicant tot el que t'interessa amb la Pilar García Muñiz.